Doncs avui és un dia força prolífic amb dies mundials. Hi ha el Dia Mundial de la Llengua Portuguesa, Dia Mundial del Patrimoni Africà, Dia Mundial de la Hipertensió Pulmonar, Dia Internacional de la Matrona, però després n'hi ha un, per exemple, de conegut, Dia Mundial de la Higiene de les Mans. Ja saps que això ens ho van tornar a recordar durant la pandèmia, però que els metges ho han recomanat tota la vida, sempre, amb o sense pandèmia, sempre, abans de menjar, per exemple, rentar-se bé les mans, i rentar-se bé les mans vol dir amb aigua i sabó, i el seu temps. I avui també és el Dia Mundial d'una cosa que segur, segur que et porta de cap. Les paraules de pas, les contrasenyes, segur que et porten de cap. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Dic segur que et porten de cap perquè ja saps que tingui una majúscula, que tingui una minúscula, que tingui una longitud de com a mínim 8 caràcters, que tingui un caràcter especial, posa-li un número també, i després te l'has de recordar. I després et diuen que a cada servei on facis anar una contrasenya siguin diferents. I al final dius, bueno, escolti, jo ja no sé què poso, el que poso i on ho poso, o com ho he de posar. O fas anar un gestor de contrasenyes, una aplicació que sigui segura, o de veritat que és un mal de cap, eh? Va, que estem a 18 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit busquem la previsió meteorològica. T'avanço que ahir hi va haver pluges a la província de Lleida. Es van acumular 22 litres per metre quadrat, per exemple, el Pradell de Sió, 17 al Montsec d'Ares, 15 a Solsona, 15 a Anglesola, 12 a Castellserà, 9 a Valdomar, 8 a Arbeca i 7 a les Borges Blanques. És una informació que ens facilita el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez. Però ara el que farem és marxar cap a l'Agència Estatal de Meteorologia perquè el Said Esbai ens expliqui quina és la previsió pel que queda de dia i també de cara a demà. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dijous a Lleida, cel ennuvolat amb precipitacions febles i ocasionals al vessant nord del Pirineu i a la resta poc ennuvolat amb nuvolositat d'evolució diurna. Temperatures en ascens amb valors de fins a 25 graus de màxima a Lleida capital i Balaguer, 23 a Tàrrega, 20 a la Seu d'Urgell i 13 a Viella. També vent de components nord i oest fluix. Demà divendres, al vessant nord del Pirineu, cel ennuvolat amb precipitacions febles i ocasionals i a la resta cel poc ennuvolat amb alguns núvols d'evolució diurna. Temperatures sense canvis significatius i al Pirineu vent del nord moderat amb cops forts o molt forts a cotes altes i a la resta vent variable fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. 12:23 minuts, darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Doncs comencem amb darrera hora des del sector de l'educació perquè els sindicats d'educació han anunciat 4 noves jornades de mobilitzacions que combinaran la vaga de tot el dia amb aturades de 8 a 10 del matí. Així, hi haurà vaga els dies 25 de maig i 9 de juny i aturades parcials el 17 de maig i el 2 de juny. S'alternaran en els dos tipus de mobilització. Els sindicats, que segueixen demanant la dimissió del conseller Josep González Cambray, no descarten convocar una vaga indefinida si consideren que el Departament d'Educació no es mou, cosa que no han fet fins ara. Vaja, no seria massa optimista, vaja, que el conseller ara, a final de curs ja, i després d'haver aguantat el que ha aguantat, decideixi moure's. Però vaja, tot això pot canviar si les enquestes diuen que canvia l'orientació de vot. Llavors, tranquils, correm-hi tots. De veritat, eh? Llavors, correm-hi tots. Això també ha passat avui, a Lleida. Una família del número 6 del carrer Neptú de Lleida ha viscut amb impotència com al matí els han desnonat. Eren al pis un home i la seva dona embarassada de 8 mesos, els pares de l'home i un dels germans. La germana de 14 anys era a l'institut. Membres de la plataforma antihipoteca no han pogut protegir l'entrada a l'habitatge, ja que en arribar els Mossos ja havien muntat un cordó policial. Al cap d'uns moments, alguns activistes han intentat acostar-se al pis i els Mossos ho han evitat. La tensió ha estat present durant tot el matí i un dels concentrats ha acabat detingut. La família lamenta que fa 2 anys que demana ajuda al servei social sense èxit i que ara es troben al carrer. I jo crec que després de tota la moguda, de totes les fotografies, d'anar a buscar el vídeo fàcil de mira com un mosso em pega, si vaig allà i el provoco o intento entrar on m'han dit que no puc entrar, darrere de tot això, acabem criminalitzant el propietari del pis que no està cobrant el lloguer des de fa no sé quants mesos o anys, i jo crec que la família ho ha expressat perfectament avui. La família lamenta que fa 2 anys que demana ajuda als serveis socials sense èxit i que ara estan al carrer i que segurament ara correm-hi tots i que la dona embarassada o els fills, els menors d'edat, no en tenen cap culpa, però els serveis socials no han acabat fent la seva feina. I no sé per què sempre acabem criminalitzant i culpant al propietari d'un pis que el tenia a lloguer, que li van llogar i que li van deixar de pagar. Si la culpa no la té el propietari del pis que té un pis i que el posa a lloguer, quina culpa té? Quina culpa té? Si a aquesta família se li ha complicat la vida, que és una desgràcia, doncs per això tenim els serveis socials. Vivim en una ciutat on l'alcaldia la té Esquerra Republicana. La comunitat autònoma, és a dir, la Generalitat de Catalunya, també la té Esquerra Republicana, que sempre que han estat a l'oposició han fet bandera de que els serveis socials amb ells funcionarien d'una manera exemplar. Escolta, porten 2 anys demanant ajuda a aquesta família. Ara hem de criminalitzar el propietari del pis? Home, no. Potser és els serveis socials que no funcionen. Dic jo, i m'aventuro, i presumptament, perquè no coneixem la profunditat de tots els casos, Però, escolta, és que crec que ens equivoquem sempre a culpar el qui no té la culpa. Potser la persona propietària del pis ho està passant malament, també, perquè és el seu únic ingrés i no l'està tenint. Ningú se'n preocupa d'això. Reitero, serveis socials estan per alguna cosa, no? Paguem impostos perquè tinguin una dotació pressupostària. Doncs, escolta, si no fan bé la seva feina, d'alguna manera o altra se'ls haurà de castigar. Canviem de tema, va. Que resulta que han detingut 2 homes per pintar grafitis al Pilar d'Almenara d'Agramunt, que és un espai que està catalogat com a bé cultural d'interès nacional. Arnau Vila.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a 2 homes per causa danys al Pilar d'Almenara d'Agramunt. És una torre del segle XI-XII. Al març de l'any passat es van detectar unes pintades al pilar que afectaven diversos punts de la torre. Els investigadors han pogut identificar els presumptes autors després de buscar pintades amb elements similars. Els detinguts, de 25 i 29 anys, van quedar en llibertat després de declarar la comissaria amb l'obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan siguin requerits. Se'ls atribueix un delicte contra el patrimoni històric.
I avui sí, avui tenim notícia dels Jocs Olímpics d'hivern. I és que la Conselleria d'Exterior, Victòria Alsina, destaca que sobre aquests Jocs Olímpics hi haurà més oportunitats de participació d'enquestes.
Això és el que ha destacat Victòria Alsina, i és que més enllà de les consultes convocades el 24 de juliol a l'Alt Pirineu i Aran, a les comarques del Berguedà, Ripollès i Solsonès, per saber si s'avalen l'organització dels Jocs Olímpics, hi haurà més oportunitats de participació en cas de que l'opció del sí sigui la guanyadora.
Compartit en el marc d'aquesta taula que hi ha diversos moments participatius en aquest procés. El primer moment és el de la consulta, que culminarà el dia 24 de juliol, però després venen més oportunitats de participació. Si surt el sí, a partir d'aquí obrirà un procés participatiu perquè els propis municipis, les entitats del territori i les persones puguin aportar idees sobre com acabar de configurar aquest projecte en benefici del desenvolupament sostenible dels Pirineus.
Així ho ha dit després de participar ahir a la reunió de la taula estratègica de les estacions de muntanya a la Seu d'Urgell, i on membres de la plataforma Stop Jocs Olímpics s'hi han concentrat i han explicat que ja hi ha més d'una quinzena d'autobusos organitzats per portar assistents a la mobilització que faran el 15 de maig a Puigcerdà.
Gràcies, Arnau. De veritat que jo no sé d'altres llocs on s'han organitzat Jocs Olímpics si s'acaba fent així, però és que aquí, després d'esbarallar-nos entre comunitats, Després de fer les votacions del proper dia 24 de juliol, tranquils, que encara us ho tornarem a preguntar, passarem casa per casa perquè pugueu dir la vostra a tots els veïns i ens expliqueu què és el que us agradaria. Jo, de veritat, no sé si a d'altres punts del planeta, quan s'organitzen Jocs Olímpics, es munten tant saraus com aquí. Reitero, que encara ni tan sols ens l'han donat, la candidatura dels Jocs Olímpics. Encara no sabem si la presentarem. I si la presentem, encara no sabem si la guanyaran. Tot això per uns Jocs Olímpics del 2030, d'aquí 8 anys. Abans de parlar de la notícia econòmica del dia, encara t'explico que el Museu de Lleida ha rebut en dipòsit una taula gòtica de la segona meitat del segle XV adquirida pel col·leccionista Joan Artur Roure i Comas. És la taula de la Mare de Déu, el Nen i Santa Anna, atribuïda a Francesc Solives, i el museu tenia especial interès en tenir-la. Roure ha destacat la gran satisfacció de poder recuperar aquestes obres que per circumstàncies diverses se n'han escapat de les mans i que no les hem pogut gaudir ni conservar. En aquest sentit, ha dit que els col·leccionistes tenen l'obligació d'afavorir els museus, especialment el de Lleida, amb el que ha patit els darrers anys per les entregues d'art a l'Aragó. La taula s'exposarà a l'espai 0 fins al setembre i després s'incorporarà a la col·lecció permanent. I acabem amb la nostra notícia econòmica del dia, i és que la contractació indefinida a Lleida ja representa fins al 60% a l'abril, amb la firma de 6.445 com a efecte de la reforma laboral de contractes. El nombre de desocupats, ja sabeu, ens ho explicava ahir l'Arnau, creix en 17 persones i se situa en 20.825, mentre que baixa a tot Catalunya i Espanya.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara ja és el moment en el que parlem dels nostres animals de companyia. Ja saps que cada dijous ho fem des d'Anadon Veterinaris, que estan a Lleida, al carrer Segrià, número 11, que els trobes a internet, anadonvet.com, i que tenen aquest telèfon que funciona les 24 hores del dia, el 973-266-388. 973-266-388, que a més pots trucar de dia, de nit, festius, dilluns, el dia que vulguis, que sempre hi ha una veterinària o un veterinari de guàrdia. Amb nosaltres, la infermera veterinària, la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal? Com estàs?
Molt bé.
Escolta, et volia fer una pregunta. Els animals de companyia noten que estem de festa major o no?
Home, si hi ha molt soroll i molt petardo, evidentment.
A més, ho noten...
No es agrada gaire.
Però això anava a dir, ho noten negativament, eh?
Sí. Normalment, aquesta festa amb ells no.
Bueno, ara festa major. Ja en parlarem les properes setmanes, perquè després venen festes gastronòmiques de menjar molt i tornarem a incidir en el tema de què se li pot donar i què no se li pot donar a un gos o a un gat. Però avui seguim amb el tema de la desparasitació, perquè la setmana passada vam parlar a fons de la interna, de la desparasitació interna, i ja vam veure que era relativament comuna i fàcil d'agafar-ho, però també era molt fàcil de prevenir-ho. Ara anem a la desparasitació externa, que suposo que aquesta és molt més fàcil de que ho acabin patint una o altra en un o altre moment de la vida.
Sí, bueno, és igual de fàcil que la interna. Ah. Per fàcil és el mateix. Val. Lo que aquesta ens sona més, estem més fets, els podem veure normalment.
Clar.
No tots, però alguns els podem veure. Per començar, què són?
Això anava a dir. Què són els paràsits externs?
Exacte. Els paràsits externs són organismes que es troben a la superfície externa del cos, de l'hospedador, i s'alimenta d'aquest. També es poden trobar a cavitats que comuniquen directament amb l'exterior, com pot ser el canal auditiu. Mm. Aquí no els veiem, però també poden ser. Després, els símptomes. Com sabem que el nostre
home,
animal...
Jo un el sé.
Vinga, dis-me-ho.
Li pique molt, es grata molt.
Exactament.
Una.
Aquest pot ser un, depèn del paràsit, es grata. Després podem veure la pell vermella. Inflamació, el que has dit tu, gratat. Després també podem veure feridetes de que s'arrossega tant pel terra o es grate tant que es fa costres, ferides. Després també podem veure persones alopècies, que són pèrdues de pèl.
Ah.
Clapes, que li falta pèl.
Mm-hmm. Bueno, però no per rascar-se, sinó perquè, bueno, perquè allí hi ha alguna cosa que no funciona bé.
I per rascar-se també pot ser.
Ja.
Pot ser de les dues. Si observem qualsevol d'aquests símptomes al nostre animal, hem d'anar al veterinari i, bueno, el mirarem i li ficarem tractament.
Mm-hmm.
Quins són els paràsits més comuns? Vinga, comencem.
A veure.
Els més comuns, les paparres,
mm-hmm.
que no cal dir com són, tothom sap com són, i aquestos provoquen molt dermatitis, que és una malaltia de la pell, prurit, que es graten molt, poden transmitir malalties molt importants, com la erlíquia, per exemple, i això, quan tenen erlíquia, un símptoma molt comú podria ser que té sagnat pel nas.
Ah, ui, no ho he vist mai.
Sí.
Mm.
Bueno, poden contagiar un altre tipus de malalties, però bueno, aquesta és molt, molt greu, si arriba...
Sí, clar.
Clar, a desenvolupar-se l'animal. Després, unes altres malalties, com una que es diu la malaltia de Lyme, també és coneguda com borreliosis canina, que aquesta dona signes de febre, símptomes neurològics, cardíacs, renals... Bueno, parlo quan ja ha fet, quan ja el que s'introdueix al cos de l'animal... l'afecte, perquè clar, ell s'alimenta de tu, de la sang del teu animal.
Clar.
Quan ja porta molt temps, poden causar aquestes malalties. Si l'animal està ben desparasitat, que sempre ho diem, o fa 3 dies que té aquella paparra i ens adonem i ràpid fiquem tractament, no li passa res.
Clar.
Parlo de casos extrems.
Sí.
Perquè sempre me fico a totes les etapes de la desparasitació.
No, evidentment, com una malaltia hi ha etapes i quan abans hi posem
clar,
remei, molt millor.
Quan porta molt temps aquell animal alimentant-se de la nostra mascota, doncs sí, clar, uh-huh. té conseqüències greus. Per això recalco sempre tant desparasitar.
Sí, és veritat, és veritat.
I per això vull ficar... I ja el més greu pot causar la mort. Això que he dit, els signes neurològics, cardíacs, renals, clar, poden arribar a causar la mort, evidentment.
Uh-huh. Com ho podem evitar? Ara anem a la prevenció.
Val, espera'm, després tenim les puces...
Ah, espera, que encara n'havia.
No, ui, tinc una... Només diré els més comuns.
Ah.
Tenim les puces, que també... Pues,
les puces són els més típics perquè surten els dibuixos animats.
Exacte.
Per això els coneixem, les puces.
Causen erupcions cutànies, bueno, pot causar anèmia... Després hi ha mosquits. Els mosquits en si no fan res, però són portadors de malalties i, per exemple, la leishmània, la filariosis.
Mm.
Val? Després tenim els àcars, que he comentat abans, els àcars pot ser al canal auditiu i també poden donar la sarna, que és molt comú, no sé si tu l'has sentit nombrar, no, la
sí,
sarna?
Sí.
Val. I també, de no ser tractat, doncs pot arribar a causar la mort de l'animal, entre unes altres malalties. Després tenim els polls.
Ah!
També, clar.
També tenen...
També
escolta,
poden tindre polls.
Vale, i el poll aquest salta d'animals a humans i
sí,
de...
Claro, ja, sí, a veure, les puces, tu també pots tindre puces, què passa? O pots tindre paparres, però què passa? Que nosaltres, com no tenim la quantitat de pèl corporal que té un animal, doncs clar, si te salta una paparra, ràpid te la treus.
Sí, correcte.
O una puça, però ells, com li cobreix, normalment hi ha races que no, però normalment tenen molt pèl, doncs s'enganxen.
No, però ara pensava en el tema dels polls particularment, perquè ja saps que hi ha onades de tant en quant a les escoles de polls, per això.
Sí, sí, exacte. Bueno. Després, ara sí, aquests són els més comuns, hem parlat més o menys de les malalties que poden donar molt per damunt, però perquè sapigueu que és molt important desparasitar, perquè poden arribar a causar la mort de l'animal a la llarga. No us espanteu,
no, que sí,
a la llarga.
Que ens n'adonarem abans.
Exacte. Després, tractament.
Sí, de prevenció estava pensant ara.
Sí.
No se us ocorreixi, no és que ara, arrel del que deies de la falta de pèl a les persones i tal, no se us ocorreixi, ui, aquest gos es rasca molt, doncs pues l'afeito. No. No, eh?
No, perquè és la seva protecció,
per
tant
això...
pel... calor com pel fred.
No, vull dir que ja
en
vam parlar una vegada, però vull dir que no ens pensem que li fem un bé, de treure-li tot el pèl de sobre als animals, que això és forma part del seu cos, que ho necessiten.
Sí,
vull dir que...
sí, és molt més fàcil simplement tindre la prevenció antiparasitària i ja està. I de la mateixa manera que vaig dir la setmana passada de la interna, l'externa tenim molts productes per escollir, i ens ho fiquen molt fàcil, perquè pot ser per pastilla, pot ser per esprai, pot ser un collar, pot ser pipetes. Hi ha una gamma molt àmplia de productes, és molt senzill. Després vull recordar una cosa. Hi ha puestos que, per la climatologia que hi ha, igual no tenim prou amb un sol producte. Me trobo molt... que venen gossos que viuen a puestos que fa molta calor, com és la nostra ciutat, i té un gos al jardí del xalet i me diu, no, però ja porta collar, com pot ser que tingui paparres o com pot ser que tingui pussis o qualsevol dels animalets que he dit. I és perquè no té prou protecció només amb un collar.
Mm-hmm.
Val? S'ha de donar també un altre producte, una pastilla, el que sigui que vulguem nosaltres, una pipeta, un esprai, perquè no té prou protecció.
No tingui
efectivitat.
És el que anava a preguntar seguidament, és a dir, ens n'has anomenat tants, i suposo que te n'has deixat, que dic, hi ha un producte que serveixi per tots, que ja suposo que no.
Per tots sí que hi ha un producte, però a vegades... i no pensem que no és efectiu aquell producte, és que no hi ha prou efectivitat.
Uh-huh.
No és prou per això, per la climatologia que tenim, o puestos que plou molt, hi ha molt mosquit, només amb un collar no està prou protegit, encara li poden picar mosquits a aquell animal. Penseu sempre això perquè me trobo moltes vegades, no pot ser que tingui puces perquè ja li he ficat el que sigui, no? No, sí pot ser.
Clar, doncs...
I no vol dir que la pastilla sigui dolenta,
no vol dir que l'espai
sigui dolent. Necessitem més protecció. És com, no sé, per dir alguna manera que s'entengui clar, si anem a la platja i ens fiquem protecció 20 i ens cremem, no tenim prou, tenim un tipus de pell, o és un tipus de sol, o és unes hores al dia.
O les hores d'exposició, clar.
Exacte, portem moltes hores
d'exposició,
necessitem protecció 50, o ficar-nos... 20 cada 10 minuts.
I si no, jo us dono una solució encara més fàcil. Us atenseu al carrer Seguiria número 11, aneu a Nadon Veterinaris, que us veguin l'animal de companyia, li expliqueu quina vida porta, on va, on està, i ja veureu com us afinen. I us donaran recomanacions de dir, escolta, vale, això dura 3 mesos, però d'aquí mes i mig, 2 mesos, mirem-nos-ho, no sigui que es caigui començat a baixar l'eficàcia. Per tant, és que és així de fàcil. Carrer Seguiria número 11. Truca'ls abans, 973-266-388, 973-266-388, que és aquest telèfon que funciona sempre, però que si truques amb horari comercial et contestaran des de la botiga i, escolta, pots fer les consultes que necessitis o demanar cita, que és la manera. Desparasitar és un tema que parlem cíclicament, però que ja veieu que amb una bona prevenció ens farà la vida molt més fàcil, però que si ens descuidem d'això ens pot complicar i molt la vida. Hem parlat, com sempre, amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater. Imma, escolta, bona festa major.
Igualment.
Y en el principio fue un choque, y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse, hasta que llegó Línea Directa y dijo, evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta. Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 150 € en tu seguro de coche en el 917-700-700 o en lineadirecta.com.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Sí, que ens acostarem ja a la una de la tarda. Ja saps que és el moment en el que parlem de salut i de nutrició. Ho fem amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
El Cristian, ja saps que el trobes a Disanta Nutrició, està en Alcalde Porqueres número 74, a Lleida. Els trobes també a Disanta Nutrició en Punès, a la web, i des d'allí ja trobaràs totes les xarxes socials, però busca'ls, com a Disanta Nutrició o al Cristian Didier, a l'Instagram, per exemple, que penja força vídeos. Cristian, oye, vamos a hablar hoy de algún alimento concreto, va, que me gusta cuando me lo ilustras, y después también hablar de cómo combinarlo en el día a día y con algún menú o algún plato concreto. Hablamos hace unas semanas del tofu, que seguro que volveremos a hablar, porque hay un montón de consultas sobre el tofu, es verdad, ¿eh? Últimamente se ha puesto de moda. Dime alguno, va, que me sorprenda, que yo no conozca.
Mira, hoy te quiero hablar de un alimento que es muy especial para mí, porque yo he crecido comiendo este alimento. No es un alimento especialmente de España, de esta zona, ni de Cataluña, sino que este alimento es un alimento que viene sobre todo de Sudamérica. Estoy hablando de la yuca.
¡Ay, la yuca!
La yuca es un alimento, es un tubérculo, es una raíz de una planta que nosotros en Sudamérica, en Colombia, es de hecho base de la alimentación. Mucha parte, así como las patatas aquí forman parte de la base pirámide. De la alimentación, allí tenemos más yucas que no patatas, ¿no?
Vale.
Lo que pasa que es verdad que ahora, si te vas dando cuenta, la yuca se está introduciendo. Se empieza a introducir en la cocina española, y muchos restaurantes y lo ves en los supermercados, y muchos restaurantes tienen algún plato con yuca en sus menús.
Vale.
Pues es un alimento muy versátil y muy fácil de cocinar y muy rico, que también esto nos olvidamos, ¿no?
Por cierto, que entonces, si buscáis yuca en los buscadores de internet, las 50 primeros resultados hacen referencia a una aplicación de móvil, o sea, no al alimento en sí, ¿eh? Hay una aplicación de móvil que se llama Yuca, que es para, bueno, que teóricamente es para ir escaneando los códigos de barras de los alimentos y que te diga si es bueno o malo. Eso ya sabéis que nosotros os lo ponemos más fácil los jueves aquí con Cristian Didier. Nos vas escuchando cada jueves y al final tendrás criterio propio para saber qué es bueno y qué no es bueno. Entonces me dice.
Lo que pasa la aplicación Yuca es con K de kilo, yuca.
Sí, claro.
Pero la planta es con C.
Correcto, yuca. Correcto, sí.
Entonces,
pero bueno.
Así ya también. Pues bueno, total, que es. Tenemos un tubérculo, es una raíz muy grande, ¿vale? Estamos hablando de que es una raíz que mide 20 centímetros o por ahí, ¿vale? Es una raíz grande, mucho más grande que un boniato, ¿no? El boniato, pues a lo mejor 10 centímetros o así, el doble de un boniato o más grande incluso, ¿no? Es una raíz que, bueno, se utilizaba mucho anteriormente para la alimentación animal, porque de hecho había muchos animales que escarbaban en el suelo y encontraban.
Pues como las patatas, fuentes. Fíjate.
Sí, sí, igualmente, sí. Sí, sí. Entonces es un alimento que es muy rico en una fécula, porque es muy feculoso, es decir, tiene muchos componentes de carbohidratos concentrados en el tubérculo, ¿no? Entonces, estamos hablando de un alimento rico en hidratos de carbono, muy rico en energía, y es muy especial porque el tipo de hidrato de carbono que tiene muchísimas propiedades aparte de ser energético, ¿no? Entre ellas, favorece mucho el bienestar intestinal. Cuando lo hervimos y lo transformamos por el método de la cocción, estos hidratos de carbono generan como una especie de alimento muy especial para las bacterias que tenemos en el intestino.
Ajá.
Y entonces estas bacterias nuestras propias se alimentan de estos tipos de hidratos de carbono y nuestra flora intestinal buena florece, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Se multiplica. Por eso los tubérculos tienen que formar parte de nuestra nutrición. Las guías nos recomiendan entre 2 y 3 veces a la semana tomar tubérculos,
sí,
incluirlos en nuestro menú. Pero claro, nosotros aquí normalmente incluimos patata y nos olvidamos de muchos tubérculos,
claro,
¿no? Pues la yuca es una de ellas, ¿no?
Bueno, entonces digo, la patata y la yuca, Cristian, aparte de que provienen de la misma familia, ¿lo entenderíamos nutricionalmente igual, más o menos?
Más o menos igual, sí.
Vale.
De hecho, son sustituibles. De hecho, la yuca, el boniato y la patata,
sí,
son más o menos, aportan los mismos beneficios. De hecho, todos estos tubérculos, cuando los hierves, los transforman, dan estos beneficios que estaba hablando.
Vale.
Todos más o menos por igual, sí. Pero la yuca es muy especial porque es un alimento, la textura en boca es diferente, es un poco más melosa, la patata es un poquito más harinosa, digamos, ¿no? En cambio, la yuca es un poco más melosa y se forma, eres capaz de hacer más bien una torta porque el almidón es muchísimo más fino, ¿no? De hecho, hay muchos productos de pastelería y de panadería que utilizan harina de yuca o almidón de yuca porque este tipo de almidón genera una melosidad en el producto que es muy rico. Para la cocina es muy interesante, ¿eh? Lo veréis en muchos platos y así. Entonces, de la yuca podemos utilizarla entera, es decir, tú pelas la yuca, quitas la piel que no se come, y lo más fácil de todo es hervirla. Entonces, en lugar de poner a la judía con patata, se pone judía con yuca.
Claro.
O brócoli con yuca. Cortada igual, la pones a hervir y entonces se come hervida como si fuese una patata. Es un poquito diferente el sabor, pero tiene un poquito más tonalidades a tierra, vamos a decirlo, más mineral, en la boca se nota un poco más de mineral, pero está muy rica de sabor. Luego también se utiliza mucho frita, como si fuese láminas de patata frita, también se utiliza bastante. Está muy rica.
No, frita, sí, está muy rica, seguro, pero seguro que es la versión menos recomendable, ¿no?
Bueno, es una versión, es diferente.
Vale.
Entonces, es una versión. Y a lo mejor alguno, pues para algún momento ocasional queremos hacerla frita, está muy buena, entonces normalmente se pone primero a hervir, que le da un toque de hervor y después, una vez hervida, se pasa por la freidora y le da una textura muy buena, muy rica. Luego también se hace bastante en el horno, también queda muy rica, pero la yuca sobre todo se utiliza en la harina, ¿vale? Entonces, si tú puedes moler la yuca en crudo o molerla o chafarla cuando ya está hervida, te queda una especie de puré.
Vale.
Pero es un puré que es muy enganchoso. Entonces, hay muchas hamburguesas, tipo pues hamburguesa de tofu con yuca, y porque apelmaza muy bien y luego la puedes hacer a la plancha. O por ejemplo hacer un puré de yuca, ¿no? Entonces pues añades verduras o puedes hacer unos palitos de yuca hervida o al horno con un poco de guacamole o con un poco de hummus, queda muy rico también, ¿vale? Entonces yo aconsejo mucho introducir este tipo de alimento en nuestra semana, probarlo alguna vez porque es muy interesante y está muy buena de sabor.
Estaba leyendo que cruda no, porque además tiene algún elemento no beneficioso para la salud y se tiene que hervir siempre, ¿eh?
Sí, pero bueno, esto también recordar que todos los alimentos, todos los tubérculos en general, tú no puedes comerte una patata cruda,
claro,
o sea, porque necesitamos una transformación de ese tipo de hidrato de carbono. El hidrato de carbono que tiene, cuando lo comemos crudo, en el intestino no es capaz de absorberlo,
claro,
¿vale? Incluso la yuca tiene unas sustancias que son más o menos tóxicas, ¿vale? pero cuando la hierves, este tipo de hidrato de carbono cambia y entonces ya el intestino lo puede absorber. Hay algunos animales que sí están adaptados a comer la yuca en crudo, pero realmente no se puede, ¿no? Es un alimento muy rico en vitamina C, ¿vale? Que es de los hidratos de carbono que son más ricos en vitamina C, hay muy pocos que tengan, ¿eh? De hecho, por eso también en ciertos países donde no hay tanta fruta y se utiliza yuca, también es una fuente de vitamina C.
Lo mismo hervir que al vapor, ¿o no?
Bueno, el vapor te costará un poco más. La yuca normalmente, si es como... Piensa como si haces una patata al vapor, cuesta bastante también un poquito más.
Bueno, lo tienes que cortar a cubitos, claro.
A cubitos,
quiero decir que el proceso es saludable y seguro igual, ¿eh? Haciéndolo al vapor, aunque sea más largo.
Sí, exacto, no hay ningún problema. También vale. Se puede utilizar, también queda muy rica, ¿no?
Para incorporarlo en el menú semanal de una familia, ¿es recomendable, si ya comemos verdura uno o dos días, por ejemplo, pues oye, uno de los días sustituir la patata por yuca, por ejemplo?
Por yuca, por ejemplo. Esta es una posibilidad. Yo también lo que suelo hacer es, bueno, pues esta semana, pues a veces compro patatas, compro una bolsa entera de patatas, hasta que no se... Y la siguiente vez solo compro yuca.
Claro.
Y estoy una... Pues bueno, o tienen las dos en casa, ¿no? O sea, que al final es ir jugando un poco con los alimentos y variarlos.
También ¿Tienes alguna receta especial con yuca que hagas?
Sí, yo la hago, sobre todo el agua, yo la pongo a hervir, o sea, yo la pongo, la corto como en palitos, vamos a decirlo. Entonces, ya cortada en palitos, las pongo en remojo. Yo normalmente la pongo en agua fría, unos cuantos hielos, pero esto también pasa con la patata, ¿eh? Cuando lo pones en agua fría, luego te queda mejor cuando lo cocinas. Y entonces luego la pongo a hervir unos 3 o 4 minutos, muy poquito, que no esté hecha del todo, y luego la extiendo en un papel de cocina, la pongo muy ordenadita en los palitos, y echo un chorrito de aceite por encima y la pongo en el horno.
Ah.
Entonces te queda como si estuviese frita, pero queda porque la yuca se tuesta un poco más que la patata. La patata queda un poquito más blanda en el horno, en cambio la yuca queda tostada, literalmente, o sea, hace un crack cuando la comes.
Digo, es que esto es un entrante o aquello para picar genial, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, en un restaurante te vale unos 15 euros buenos, o sea, que, y la yuca no vale nada, es súper barata.
Y está hecho así, ¿eh? Como has explicado.
Sí, sí, literalmente, o sea, no sé, porque enseguida queda muy crujiente, es en la textura, al ser diferente, entonces yo lo hago muchas veces así,
pues,
que siempre gusta.
Pues, oye.
Y también la suelo hacer así cuando hago un pica-pica,
claro,
¿no? Un pica-pica,
claro.
En lugar de poner, pues, yo qué sé, unas patatas bravas, suelo poner unos palitos de yuca.
Sobre todo, en lugar de abrir una bolsa de patatas y tirarla en un bol... esto tampoco es mucho tiempo, lo hacemos y quedaremos perfecto con los invitados, ¿eh? Seguro, seguro, sí. Seguro.
Está muy rica. Luego también queda muy buena en los purés de verduras para espesar un poco.
Ajá.
Le da un toque muy diferente, un poquito más meloso, entonces también lo utilizamos bastante para tal. Y luego en las sopas quedan muy buenas con yuca, en lugar de poner patata, también se puede poner yuca también, tanto en harina como en trozos, ¿no? Digamos. Entonces, te queda una sopa muy rica. En Sudamérica es muy común tener en todas las sopas y yuca. Es muy raro no que te pongan una sopa y no tenga yuca.
Claro.
Es mucho más raro.
Doncs jo veieu, com incorporar... Bueno, hem parlat de què és la yuca, quins avantatges que proporciona al cos i després maneres per incorporar-la a la dieta habitual, que ja veieu que són facilíssimes. Oye, y esto de las barritas así con un poco de aceite, pues al horno, ¿cuánto tiempo las tienes?
10 minutitos, no es mucho tiempo.
Lo tengo que probar. No, lo tengo que probar, pero ya, seguro, ¿eh? Parla de la yuca, AMSE, la que és amb K és l'aplicació, AMSE és l'aliment. Ens ho ha explicat avui el nostre nutricionista, el Cristian Didier. Ja sabeu que amb ell parlem de salut i de nutrició tots els dijous aquí a Cope Lleida. Cristian, com sempre, un placer, gràcies.
Ricard, bon dia, gràcies.
I nosaltres, que ens n'anem ja directes a la una, recorda que avui ja ha començat al pavelló 11 de setembre la Copa de la Reina i la Copa del Rei d'hoquei patins. Aquesta nit, a les 9, s'estrena el Vilassana davant del Deportivo i demà ho farà el Lleida Llista, una oportunitat per veure doncs, hoquei sobre patins, però d'altíssim nivell a nivell europeu. El tenim aquí, a l'11 de setembre, avui, demà, dissabte i diumenge. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una i tornem demà puntuals a les 12:20. Ara arriba el David Velasco amb les escapades de COPE. Que acabis de passar un bon dijous.